Glòria Montasell fa un te amb professionals del segle XXI. Avui, al Viure des de l'Essència, Jordi Cominal, director de comunicació de la Generalitat de Catalunya.
Avui, al Viure des de l'Essència, volem arribar a l'essència dels polítics, concretament al polític saloní Jordi Cominal i Roquet. La seva carrera política comença l'any 1999 com a militant de la JNC, posteriorment secretari general, durant 4 anys, primer tinent alcalde de Sant Celoni, vicepresident primer del Fòrum de Joves Regidors, secretari de Comunicació de Convergència Democràtica de Catalunya i diputat de la 8a legislatura al Parlament de Catalunya. Actualment, director general de Comunicació de la Generalitat. Jordi Cominal, això sembla una carrera de fons.
Sí, la veritat és que és una carrera com a mínim molt intensa, perquè a vegades tens la sensació de que tot ha anat una mica molt de pressa, i jo també ho atribueixo a la situació. És a dir, dit així sembla segons què, però també s'ha de dir, va ser secretari general de la JNC just quan per primera vegada Convergència i Unió passava a l'oposició. Va ser regidor de l'Ajuntament de Sant Celoni quan Convergència i Unió tenia molt pocs regidors. Llavors vam tenir la sort de trobar candidats com l'Emili i sobretot com en Francesc, doncs, que ens van permetre poder arribar a l'alcaldia, tenir una experiència de transformació. Però una mica també doncs, he pogut anar fent coses perquè les situacions han sigut com han sigut, no? I també a vegades el teu perfil doncs, encaixa, que potser si haguéssim sigut més de govern o etcètera, potser hagués hagut una persona millor per poder-ho fer, però en tot cas una mica doncs, he pogut fer moltes coses en un període relativament curt, que ja quasi són ben bé 10 anys, no? Però sí, tot clar, he passat pel Parlament, he passat pel partit, tot molt de pressa i una mica seguit, però bueno, és allò també de poder-ho tastar tot amb una certa premura de temps. No?
De fet, diuen que tot passa per alguna cosa.
Diuen que tot passa per alguna cosa, esperem que sigui a fi de bé, oi?
Això sempre, eh? Benvingut al Viure, Jordi.
Moltes gràcies.
Què és per tu viure des de l'essència?
Segurament, i no em fa vergonya passar per Carrincló o per Romàntic, l'única manera de viure que valgui la pena. Sobretot perquè potser amb una certa afectació pel que està passant en aquests moments en la nostra societat i que el fet que jo em dediqui la política a més a nivell professional en aquests moments i també el fet de tenir doncs, filles petites, etc, entenc que deixar amb el poc temps que tenim per fer segons quines coses deixar que passin perquè algú ha decidit que passi, no que passin perquè simplement sempre s'han fet d'una determinada manera i no pensant en per què tu vols que passin o per què estàs fent tu les coses o per què les sents, seria una manera de desaprofitar l'oportunitat que tenim de viure, no? Per tant, en aquest sentit, sense voler donar lliçons absolutament a ningú, però és a dir, buscar sempre pel motiu pel qual allò que et passa o allò que intentes que et passi doncs ho estàs fent, ho estàs portant a terme, no?
És el viure des del sentit.
Des del sentit, jo procuro trobar sentit en tot allò que faig i que m'intento que em passi, i des del sentiment, que no sé si és el mateix o no, però en tot cas, és a dir, donar sentit a allò que fas i que et provoqui sentiments allò que fas, i procurar que evidentment allò que fas provoqui sentiments positius als altres.
Anar des del cor, que a vegades ens oblidem.
Anar des del cor. Jo en aquest sentit també ja et dic, i sense cap mena de vergonya que em puguin dir romàntic o el que sigui, com que la meva experiència política, que és una manera doncs, que m'ha marcat molt els últims anys de la meva vida, no? Encarna amb el nacionalisme, que d'alguna manera vol dir encarnar amb la comunitat, que per tant vol dir doncs, connectar també amb els altres, se'm fa molt difícil no contactar. Doncs, d'alguna manera gràfica es podria dir sí amb el cor, amb els sentiments. Sí, sí.
Molt bé. Perquè clar, el que passa és que cada vegada ens comuniquem més per les xarxes socials. No? Què penses de tanta comunicació per xarxes socials?
Com tot és, depèn. Té coses bones i té coses dolentes. D'entrada et pot aproximar, ara recentment doncs, vèiem, no? Que un atemptat a l'altra punta del món pots veure com estan evacuant els ferits gairebé en directe, pots estar contactat amb moltíssima gent a la vegada, és a dir, té coses positives, no? I jo defenso que s'hi ha de ser, d'alguna manera o altra tothom té coses a dir, tothom té coses a conèixer. No s'ha de confondre el soroll amb una realitat absoluta i no s'ha d'identificar les identitats que la gent té a les xarxes socials amb que les persones són de la manera que a vegades es mostren, no? Per tant, té coses positives i té riscos. Poden ser bones per connectar-te, poden ser molt dolentes si serveixen per aïllar-te, no?
Clar, i també alhora estaríem parlant que és una comunicació més impersonal, no? Doncs com diu la dita, val més una imatge que mil paraules, i amb la comunicació no verbal ens deixem moltes coses.
Ens deixem moltes coses, sovint algunes eines et permeten explicar-te millor, d'altres com per exemple Twitter et permet explicar-te amb 140 caràcters, no? Per tant, intentar condicionar la relació interpersonal a frases curtes que hagin de dir moltes coses perquè tens molt poc temps per fer-ho, si és com a única via de comunicació, això pot arribar a ser molt, molt, molt negatiu. No?
T'agrada mirar els ulls quan parles amb la gent?
Procuro, procuro. Ara veig que estava mirant el micro, que justament em dius això. Però és a dir, procuro no només perquè jo crec que transmet seguretat amb el que tu estàs explicant, sinó que també et permet veure com l'altra persona està interactuant amb tu, no?
Clar, i això és el que no pot passar amb les xarxes socials.
En aquest sentit es pot mentir amb absoluta tranquil·litat i pots interpretar un personatge que no és el teu. Per tant, jo crec que com en gairebé moltes coses que no veus clares, s'hi ha de poder posar un punt de distància a l'hora d'interpretar, no? Ara, jo com que crec que gairebé res és molt, 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 molt dolent i gairebé res és molt, molt, molt bo, sempre procuro poder-hi trobar el mínim de coses positives en qualsevol cosa que hi pugui haver.
I com avaluaries els valors a la política, Jordi?
Jo la defenso, la política, sobretot perquè tots sabem què passa quan existeix la no política. I ho defenso ara que estem en un dels pitjors moments de la política i, si em permeteu, potser també de l'ètica política. No? Ara em comentaves això de la hipercomunicació, per tant la mala feina d'una o dues persones es multiplica per molt. No? I en aquest sentit, doncs, ser polític i reivindicar la política no és la cosa que et converteixi en el tio més popular del poble, segur. Jo la defenso, crec que la política té bons valors, crec que hi ha gent fent política que encarnen aquests bons valors, al mateix temps crec que també dintre dels valors hi hauria d'haver l'honestedat, i per tant si estem dient que no estem passant pels millors moments és perquè algunes coses no s'han fet bé, és perquè la societat ha canviat, i per tant si defensem la política com una manera de funcionar està clar que la política ha de canviar algunes coses.
Unes quantes, eh?
Unes quantes.
Es parla de canviar estructures jeràrquiques que regeixen la política, no? Què en penses?
Com tot, jo crec que no hi ha la veritat absoluta escrita. És a dir, sí, jo sí que no em fa cap vergonya dir que si hi hagués una cosa que ens permetés assegurar que tot això ha de funcionar millor, ja s'hauria fet. Fins i tot quan fas política comparada i compares sistemes i mires mètodes de lideratge, etc, tots tenen coses bones i tots tenen coses dolentes. I hi ha una cosa que a vegades ens n'oblidem i que també val la pena posar en comú, no? A vegades uns diuen, per què els americans això ho fan així? Dius, molt bé, però jo a Catalunya d'americans no n'hi ha masses. Diuen, això, els del nord d'Europa, que aquests sí que paguen impostos, aquests sí que tenen aquest model de societat, ja, però jo aquí a Catalunya, de suecs, com deia en Pla, tampoc no n'hi trobo gaires. Per tant, jo a què apel·lo? Apel·lo que siguem capaços de no estar pensant que som ciutadans de segona i que puguem crear el nostre propi model. I per tant, aquí hi ha d'haver un punt de debat. I en el debat hi ha postures contraposades. Llavors jo procuraria aïllar-me dels extrems i dintre d'un centre ampli poder debatre quines coses, com a catalans, hem de poder fer per funcionar millor i, sobretot, que per mi és molt important, els polítics ens puguem identificar amb els ciutadans, acceptant esportivament la crítica, però que els ciutadans tornin a trobar la via per poder-se identificar, si no amb els polítics, si amb la seva política i amb les seves institucions, que jo crec que això és molt important.
Aquest punt de proximitat no la podem oblidar.
És essencial i cada vegada més.
Quin és el teu ideal polític, Jordi?
Procuro no estar víctima dels dogmes, eh? Jo en aquest moment, també per relació nadi professional, però diria personal, soc molt proper als valors i a la manera de fer que encarna el president Mas. Per tant, d'ideal polític ara mateix, amb una resposta així curta, no m'atreviria a dir segons què, però sí que en la figura del president puc veure algú disposat a sacrificar molt a canvi d'un ideal que ell creu que és de justícia i de llibertat, algú que creu que l'austeritat, no portada a l'extrem, però sí com a forma de viure, no en l'opulència, no en creure que tot es pot comprar i que qui paga mana, doncs és una bona manera de portar-ho a la pràctica. I des d'un punt de vista que això ho estem perdent molt, que el diàleg i que la conversa entre els que pensen diferent com tu no és una pèrdua de temps, sinó que t'hauria de portar a una sèrie de beneficis, sobretot per això, per intentar relligar parts de la societat que fàcilment podrien separar-se, no?
Les diferències ens ajuden a créixer moltes vegades.
Segur, segur. I si, ja et dic, si te les agafes des d'un punt de vista de no donar per fet aquest no és dels meus, per tant, tot el que digui segur que jo no hi estic d'acord, i dir, a veure, per què està visquent el que jo dic amb tanta agressivitat o amb tanta llunyania, segurament hi ha coses que et demostren que t'acostes més, que no pas et separen. No?
Moltes vegades diuen que el que no ens agrada d'una persona potser ens hauríem d'emmirallar perquè hi ha algú nostre, no?
Segur, i aquí sí que hi ha una cosa molt relacionada amb el que dèiem al principi, no? La televisió, l'internet, li ha donat a la política, a la comunicació política, molta velocitat. I en canvi a les institucions polítiques es mantenen amb el funcionament del segle XIX. No? És a dir, un ciutadà té un problema, vol que una llei es faci ràpid i que s'intenti solucionar. i les estructures, que també tenen justificació. És a dir, una llei tothom ha de poder opinar, una llei tothom ha de poder fer esmenes, una llei ha de tenir un període d'exposició pública perquè no es pugui dir que les coses es fan pel dret, però et porta que, feta per tràmit d'urgència, això dura un any. Però algú que té un problema molt concret, que li diguis que allò la política li arreglarà més o menys durant un any, això no casa. Llavors la pressa i tot plegat fa que aquest procés de diàleg amb l'altre, de poder-te trobar, últimament sigui molt, molt, molt complicat de trobar.
Hi ha molta falta de diàleg.
N'hi ha més del que a vegades podem transmetre. És a dir, els polítics en la política retransmesa del dia a dia, que és de 20 segons pel TN, el tall concret, evidentment el periodista fa la feina de demostrar a la societat on estan les discrepàncies. Per tant, posa un tall molt radical d'un versus el tall molt radical de l'altre. Però sí que, més enllà d'allà del que passa al Parlament, els polítics procurem relacionar-nos, parlar-nos, etc.
Tots, m'agradaria dir que tots en som una mica responsables, no?
Sí, perquè...
Els polítics, els mitjans de comunicació, posem el que ens interessa i...
I també la gent, i aquí no els culpo, és a dir, la gent ens hem acostumat a una manera de fer, no ho critico, simplement les coses funcionen com funcionen, no? De la demanda de necessito això, ho vull ara, per tant, defensar molt l'interès particular, estar disposat a cedir molt poc amb l'interès públic, no? I per tant a defensar unes postures de radicalitat, no en quant a la forma, sinó en el posicionament, de dir, escolta, jo defenso això i per tant això hauria de mirar de ser així, no? Per tant, allò de, el diàleg vist com a capacitat de tu perdre part de la teva raó per donar-la a l'altre en benefici del consens, això sí que s'està perdent. Jo crec que no només en la política, que al final és el mirall de la societat, sinó també una mica en tots els àmbits de la vida, no?
Perquè quines són les teves aspiracions polítiques?
La meva màxima aspiració política és ser capaç d'agrair tot allò amb el qual jo ara m'he pogut trobar, no? És a dir, ho dèiem una mica al principi, m'hi he anat trobant gairebé per casualitat i he acabat treballant molt estretament al costat d'una persona que valoro molt i que crec que només que tinguem una mica de sort acabarem fent una cosa molt important pel nostre país, no? Que és que al final allò pel qual molts ens van posar en política, que és que com a mínim poguéssim votar si volíem ser un estat lliure, doncs ho puguem aconseguir, no? Per tant, la meva aspiració és poder servir amb la màxima lleialtat i la màxima eficiència i professionalitat al servei d'aquesta causa, i també no em farà dir-ho al costat del president, no? Més enllà d'això, el procés és tan gran, la personalitat del president és tan forta, que posar objectius més enllà del que anem a fer en els propers anys em semblaria molt agosarat i fins i tot un pèl injust, no? En tinc un que és bàsic per això, que és el que procuraré que m'acompanyi tota la vida. És a dir, tenir molt clar que la política és un ofici però no és una professió. És a dir, té unes regles de funcionament com si fos un ofici, però no pot ser una professió. I per tant, jo sempre em guiaré per poder fer allò que els meus ideals dintre d'uns marges em permetin. El dia que per culpa de que s'hagi complit amb una professió jo renunciï als meus ideals, si aquell dia al minut 1 no he marxat de la política, jo aquell dia estaré estafant a la gent, però sobretot m'estaré estafant a mi mateix, no? Per tant, el meu ideal seria no ser capaç de donar-me quan això estigui a punt de passar i sortir-ne corrent.
D'aquí parteix un problema important de la política, no?
Segurament pel que sigui, no vull fer un judici injust a ningú, però a vegades la vida et porta on et porta. I a mesura
si
que vas...
Portar,
i si et deixem portar, arriba un moment en què tu no pots triar allò que vols fer, i a la que no pots triar, doncs segurament no pots defensar amb total llibertat allò que penses. Si no vols defensar el que penses, segurament on no has d'estar és fent política.
Jordi, diuen que som co-creadors de la nostra vida. Què creus?
Jo hi crec. No tinc base científica per defensar-ho. Hi ha gent que hi entén molt, tinc un cert interès en aquests temes, tampoc no m'hi puc dedicar tant com voldria, però a mi a vegades em diuen, tu sempre rius, i jo dic, home, doncs mira, sempre procuro que no, quan les situacions són serioses, evidentment procuro no riure-me, només faltaria, per tant, ni soc cínic ni massa irònic, però així d'entrada, si pots estar amb un somriure, millor que estar enfadat.
El que passa que estem en una societat que costa, eh? Quan veiem una persona que està somrient, diem aquest, i aquest què li passa, no?
Sí, no, jo crec que no has d'estar enfotent tant de tot, però és a dir, ser amable amb la gent, d'entrada, no té per què ser complicat. I tu dius, a més, ets molt optimista. Sí, sóc optimista. I a vegades quan la gent fa anys, no em preguntis quants anys fas, jo ho pregunto. Ja sé que és descortès, sobretot si és amb una senyora, però jo els dic que és molt millor fer-ne que no pas no fer-ne d'anys. Llavors dic, home, clar, vist així, dic, home, és que és com s'han de mirar les coses. Fer anys és bo. Estar de bon humor en principi és millor que estar de mal humor? En principi sí. Ser optimista és millor que ser pessimista? Jo crec que sí. Tot això et condiciona perquè tinguis sort de la vida? No ho sé. Però com que crec que és millor així, doncs jo ho procuro. I sí, jo crec que si tu creus que una cosa la vols fer i que a més creus que te'n sortiràs fent-la, com a mínim la predisposició a trobar-te amb la sort de que això passi, jo crec que això va millor que no vas pensar que allò és massa difícil, que d'allò no te'n sortiràs.
No, perquè tu em dius, jo no ho sé si som co-creadors, jo tinc aquesta manera de funcionar, de viure la vida, però on t'estàs ara, ho havies somiat alguna vegada?
Mai de la vida. No, és a dir, no, home...
No, tu no, no ho havies visualitzat?
No.
El moment actual que
no,
estàs visquent?
No, jo en aquest sentit també he procurat el que he dit, no? Ser molt honest. Jo amb la JNC ho vaig viure amb molta intensitat. La JNC als 30 anys et jubilen. Els que hem passat per la JNC ja sabem que és estar jubilat quan diuen 60 anys o 65. Una jubilació és molt dur i tal i qual. Bueno, jo ja he superat els 30, això. I als 30 anys vaig fer un plantejament. Vaig dir, ja vaig pensar, potser ja la meva etapa política s'ha acabat. En aquell moment vam decidir que valia la pena doncs, estar-hi un temps més. Per tant, doncs, vaig dir, escolta, doncs, tot això perfecte. El meu ideal no era tan personal, sinó polític. I en aquest sentit, sí que jo sempre havia cregut que un dia o altre hi arribaria el moment de poder-nos posicionar sobre la independència de Catalunya. I ara l'estem visquent, per tant, dius...
Una part. L'altra part la deixem que l'univers creï, no?
Exacte.
Però hi havia algú teu que anava focalitzant.
Sí, et dediques
no
això per això.
Forma.
Absolutament. Que t'hi trobaries tu? No ho sé. Ara, que caminaries sempre seguint aquest camí? Això sí, i això més enllà de si fent política o no, és a dir, jo el dia que deixi la política seguiré defensant la llengua i la cultura catalana, la realitat de la nació catalana i si pot ser, doncs, la creació de l'estat català, vull dir, això sí que...
Jordi, practiques algun tipus de teràpia alternativa?
No sé si és alternativa o no, i en aquest sentit tampoc no vull fer-ho que soni irònic perquè per mi no ho és gens, eh? Però ara em diuen, això fas teràpia alternativa? O... No sé què és alternatiu. En tot cas, jo vaig a missa.
Molt bé. Podríem dir-ne que el anar a missa és una manera de recollir-te amb tu mateix?
Absolutament. És la meva hora de... Evidentment, la missa no és només silenci, però té un punt de ritual en el qual hi ha introspecció, no? Hi ha una lectura, hi ha una explicació de les imatges de l'Evangeli, que cadascú es pot fer la seva. Hi ha una hora de silenci. Quan dic silenci, vull dir de apagada de mòbils, del soroll i de tot plegat, però també dintre de la cerimònia moments d'introspecció, de silenci, de reflexió. Per tant, és un moment de retrobament interior que procuro no perdre'm un cop a la setmana.
Molt bé. És molt interessant el fet de no deixar de perdre aquest contacte amb nosaltres mateixos, aquesta connexió amb la nostra essència. No?
Per mi és important. També procuro menys, això ho faig menys sovint del que voldria, doncs anar a córrer, no? Que també dius, escolta, això és una teràpia alternativa. Ja et dic, no sé si és alternativa, però també és un moment de trobar-te amb tu mateix, de fer una activitat que normalment doncs, no fas durant molta estona al llarg del dia, bueno, que et permet. Per mi és important el que dèiem, de donar-li sentit i sentiment a allò que fem el dia a dia, doncs també sàpiga ben bé si les connexions funcionen i si allò que fas realment, o sigui, fer examen més o menys sovint d'allò que
sí,
estem fent.
Sí, podríem dir el fet de ser una mica observador de la teva vida en aquesta estona de silenci, no?
Absolutament.
Jordi, jo començo una frase i tu l'acabes, val?
Això és molt difícil.
No. En els moments complicats m'aferro a...
És que no sé si m'aferro a segons què o hi ha una clara voluntat de superar-los. Per això no tinc la frase feta, eh?
Val. Podríem dir que t'aferres a la teva pròpia força?
No sé si m'aferro, i conto.
Ja.
No, és a dir, jo bueno, crec que tinc alguns valors interioritzats o alguns suports que ara mateix dir-te clarament seria ja despullar-me molt.
Ah, no, ja ens agrada.
No, home, jo tinc algunes seguretats a la vida i en aquest sentit doncs soc molt agraït, eh? I ara podria parlar de la família o dels amics o de les creences o d'haver tingut experiències d'haver-te n'ensordit més o menys. Aferrar-m'hi, no ho sé, està clar que m'hi recolzo, però llavors també hi ha una clara voluntat de superar-ho.
Però davant d'un moment molt crític, què fas? Davant d'un xoc?
Doncs mira, aquí no ho explicaré tant en veu meva, però sí amb el meu entorn, i puc parlar d'entorn familiar i d'entorn polític i d'amistats, i poso una imatge que és poc agradable, però que transcriu bastant bé el que jo faig, que és la imatge d'un boxador, que molt sovint hem vist quan a base a un boxador li donen un cop i diuen que surti del racó, que li estan donant molts més cops, no? Però aquell senyor el que ha de fer d'entrada és intentar no caure i protegir-se dels cops que li estan donant, Per tant, és dir, escolta, et quedes en un raconet, tu analitzes, perquè quan et donen un cop l'important que has de fer, intentar respirar, intentar no caure i situar-te. No estàs fent no sé què, no, escolta, m'estic intentant situar. És a dir, m'han donat un cop, ara deixa'm que em situï.
I miro per on el torno.
M'he protegit, abans de tornar a donar cops, deixa'm que em situï, encara que me'n donin algun altre, deixa'm que jo em situï per saber com he de reaccionar, no? Per tant, segurament reacciono amb una certa calma i un cert recolliment interior, és a dir, no em preguntis de seguida com veig, si ha sigut una sotregada segurament necessitaré un temps per orientar-ho.
Deixa'm respirar,
sí.
Una pel·lícula.
Mira, potser no serà la més important de la meva vida, però que la que em va agradar molt, sobretot perquè faig política, per moments de convulsió i perquè crec que el director i l'actor transmeten molt clarament el pensament del personatge en la lentitud dels diàlegs, Lincoln.
Una persona de referent a la teva vida.
Per no fer-ho tot polític, la meva mare.
Una biografia.
Jordi Pujol.
Una olor.
La de la gespa acabada de tallar.
Una imatge.
Com que si dic platja, la gent ho associarà a una imatge que jo no vull que s'emportin, diré el mar. però hi hauria d'haver una mica de sorra, eh? És a dir, no vull dir ni una platja deserta perquè sembli idíl·lic, ni una platja d'aquelles d'agost tan atapeïdes. Diguéssim, una platja de la Costa Brava, però a l'hivern.
Molt bé, per finalitzar el programa, què els diries als oients del Viure en un moment en el que de vegades ens costa trobar força per tirar endavant quan ens llevem al matí i diem, mare meva, en quin món estem visquent?
Doncs que, d'entrada, que jo no sóc ningú per donar lliçons a absolutament ningú, que ja fan molt llevant-se cada dia, que prou complicat que és, però que el món no deixa de ser la suma de cadascun de nosaltres. I que, per tant, home, millorar el món de cop és molt difícil, però millorar la teva parcel·la probablement depèn més de tu del que molts ens pensem. I, per tant, que l'única guerra que espera és la que s'abandona.
Aristòtil va dir, pensa com pensen els savis, parla com parlen la gent senzilla. Jordi Cominal i Roquet, director de comunicació de la Generalitat de Catalunya, per molts anys et puguem continuar veient com una persona senzilla i propera al ciutadà. Moltíssimes gràcies i fins sempre.
Moltes gràcies, fins aviat.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Dimecres, després de l'Info7, de 8:45 del vespre, i dijous, després de l'Info7, de 8:00 del matí i 2:45 del migdia. I sempre que ho vulguis, a través de Ràdio a la Carta, sansaloni.cat/ràdio.